Arriba aquí i tota la seva pedagogia Evanghelie. Jordi, ja una vessant des de l'òptica de l'institució libre que també l'hem de tenir present. Però aquestes eren les friccions amicals que teníem perquè el que feia era doncs, a Santa Cristina i anava ensenyant totes les trobades, els papers, les fotocòpies, això t'interessa, això també us interessa, ja us ho guardo, vine una estona, i a vegades hi anàvem nosaltres i a vegades què fèiem? Hi portàvem alumnes, i dels alumnes que portàvem va sortir algun llibre que és per aquí exposat, algunes tesines, alguns treballs, i sobretot després, a mesura que anava passant el temps, i després un intent no reeixit de vendre, diguéssim, i de donar, no, de vendre, tot el seu fons que era esplèndid a l'Ajuntament de Girona, però no va ser reeixit per diferents raons, després va quedar clar que portava la biblioteca de Catalunya, però sempre deia, i tota la resta, tot això, ho tinc guardat per vosaltres, per la Universitat de Girona. Aleshores, el mateix dia que l'enterràvem, el seu germà em va dir, veu de venir una estona, perquè hem de mirar tot això que ja està guardat per vosaltres, i ara dius que doncs, mira, 5 anys hi va anar-hi, i ho tenia guardat, catalogat, que jo ho coneixia, perquè allà hi havia molts de papers, alguns de fotocòpies, papers originals, que fan referència a l'educació però en el sentit més ample de la paraula, no només l'escola. Hi havia coses d'escultisme, coses de palestra, coses de biblioteques, però esclar que és un material esplèndid que enriqueix, jo crec que enriqueix molt i molt doncs, els fons de la nostra universitat. Arriba aquest material aquí i s'ha de catalogar. Es fa la sessió a la universitat i aleshores s'ha de catalogar. Com es cataloga? Doncs organitzant un treball de fi de carrera, que l'Isabel Cabrés tenia aquí al costat, doncs li vam encarregar, l'Isabel és el que va fer el treball de la catalogació de tot el fons Jordi Verdier, que va sortir així, a partir d'un treball de química. L'Isabel, si cas, serà la persona que es parlava del fons, que és el que coneix més.
Moltes gràcies. Ara
té
la paraula la
senyora
Isabel Verdier. Bon dia a tothom, en primer lloc. A veure, és una mica, com us ha comentat en Món, la relació que jo tinc amb el Fons Verdier, amb l'Arxiu Verdier, que seria el nom que s'hauria de donar doncs, aquest material doncs, més diferent, que no eren tant llibres, sinó això que comentava en Món, no? Opuscles, folletons, fotografies, que estaven tot organitzats en diferents carpetes, el que, bueno, es va donar una beca i jo vaig ser la que la va catalogar. Llavors, això va ser el 2003, per tant, com us podeu imaginar, jo amb Jordi Verdier no vaig tenir mai el privilegi de conèixer-lo, sinó que el vaig conèixer doncs, a partir de la meva pròpia investigació i a partir d'on vaig poder llegir ell, del mateix fons en si i de la gent que vaig poder conèixer, doncs, com per exemple el seu germà. Val? Llavors, jo, a partir del meu pla de final de carrera, com deia en Món, de pedagogia, doncs vam decidir, bueno, vam parlar amb en Món i així, vam dir, home, perquè aquesta catalogació que jo he fet, que era únicament doncs, fer l'inventari, no intentem entendre una mica d'on doncs, prové, perquè és clar, com us ha contat el món, en Jordi Verdier doncs, era una persona que no havia estudiat pedagogia ni que provenia d'aquest món, sinó que ell estava llicenciat en lleis, tot i que no treballava pràcticament mai d'advocat, i una mica es tractava de veure quin era l'origen d'aquest fons i el... entendre una mica no? D'on havia sortit. Llavors, per tant, doncs, el meu treball inicialment doncs, era aproximar-nos a la figura d'en Jordi Verdier, doncs, a partir de les seves publicacions, perquè ell, doncs, a part doncs, de catalogar i de recuperar tota una sèrie de llibres, i llavors tot aquest material, doncs, això ho aprofitava i també va fer alguns escrits, que els podreu veure aquí. Llavors, també ell muntava exposicions, perquè ell doncs, era molt conscient que tot aquest material que ell trobava i tot això, tot aquest coneixement, s'havien de compartir i donar a conèixer. No? Ell feia el que el seu amic Vicente en deia una mica de pedagogia ciutadana circular, no? Que era una mica doncs, apropar doncs, la història de l'educació a la gent no? I d'una manera doncs, molt, molt propera i molt amena. Llavors, això, el que comentava, doncs, les diferents tasques que va fer doncs, va ser les publicacions, el muntatge d'exposicions i per altra banda doncs, tot el llegat, que una part d'aquesta doncs, va quedar aquí. Com deia en Mons, va quedar repartit entre gent d'arxius i biblioteques. En tenim a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols de Santa Cristina, a la Biblioteca de Catalunya, que hi ha un fons bastant important de més de 3.000 llibres, que el va donar en vida. Llavors també l'Arxiu Nacional de Catalunya i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Girona, que també té una part del fons però que està pendent de catalogar. Llavors, aquesta última part que us deia és la que va venir per aquí, no? Imagineu-vos, doncs eren un grup doncs, de 80 arxivadors i carpetes amb tot tipus de documentació més o menys organitzada, per temàtiques, però és clar, s'havia de mirar doncs, realment què hi havia, perquè real, si hi havia documentació doncs, que era molt interessant i que, bueno, doncs, que era original. No? Llavors, això és el que se li va donar al món d'Arxiu Verdier, que va fer juntament amb uns 400 llibres, alguns dels quals els veieu aquí, però que jo no vaig treballar. Jo vaig treballar amb aquesta documentació més d'un format diferent. Llavors, abans d'explicar una mica el que és el fons, de parlar una mica del que hi havia, molt breument, tampoc us explicaré tot el que hi havia, una mica perquè ens fem una mica més la idea de qui era Jordi Verdier. A veure, molts ja el coneixeu, però Jordi Verdier, jo la idea que me n'he pogut fer sempre partint doncs, de la distància, doncs, que jo no vaig conèixer, però per el que tu llegeixes i el que vas coneixent a partir doncs, també del que he anat parlant amb la gent al seu voltant, era una persona, si em permeteu l'expressió, una mica molt inquieta, era una persona doncs, molt aventurera, era una persona doncs, que li agradava doncs, conèixer coses noves, viatjava moltíssim. Abans parlava amb el fill que em deia, que deia que s'havia conegut Catalunya de pam a pam, no? I no només Catalunya, havia viatjat a Austràlia, era una persona doncs, que li agradava molt conèixer, que sempre doncs, estava molt obert a tot el que pogués, tot el que pogués conèixer de nou. Llavors, ell tenia moltes aficions, i aquestes aficions eren els que li feien doncs, moure's, i una de les seves grans aficions era això, no? la pedagogia i la història de l'educació catalana, i per tant, doncs, la investigació pedagògica. Llavors, aquesta afició és la que, el motor doncs, que va portar doncs, això, no? A recollir doncs, tota una sèrie de documentació que un cop la passada la tenim, doncs, globalment, però que pots veure doncs, que realment, segurament, doncs, aquella gran documentació va començar amb un curs que la que havia trobat un dia, o una fotografia, o unes cartes dels deixebles de Joan Verdina, per exemple, però que segurament va ser un fons que va anar creant d'una manera molt dinàmica i d'una manera doncs, progressiva. Llavors, aquest fons, una mica perquè us feu la idea una mica del que hi ha, és un fons, doncs, això, que és no són tant publicacions, també n'hi ha, però és un material de formats molt diversos. Trobem des de fulletons, revistes, articles, correspondència original, fotografies, targetons, ho guardava tot. A més, en Jordi Verdier segurament doncs, per organitzar les seves exposicions i per organitzar les publicacions que llavors faria, es dedicava doncs, a escriure i està molt bé perquè tu mires el fons i llavors té tota una sèrie de descripcions on s'organitzava, no? Fins i tot feia unes fitxes en les que ell doncs, tota la nova informació que anava trobant doncs, l'anava organitzant. I d'una manera doncs, que nosaltres també veiem doncs, com era una persona molt organitzada i que era un treball doncs, que anava fent dia a dia. Llavors, aquesta investigació, això, molta d'aquesta documentació, seria doncs, el material que el portaria doncs, llavors, a fer les publicacions i el muntatge d'exposicions que us comentava. Llavors, el que és la documentació, trobem documentació original des de ben bé fins a coses més puntuals del segle XVII, segle XVIII, fins ben bé finals del segle XX. Per tant, era una documentació doncs, que ell anava enriquint dia a dia i que segurament, doncs, com comentava molt, no? Amb la investigació, amb el que podia conèixer doncs, a partir de món o a partir inclús d'un alumne que anava allà a fer un treball, doncs, ell anava doncs, evolucionant aquest fons doncs, que llavors va venir a parar aquí. Principalment trobem documentació del primer terç del segle XX. Ell era una persona doncs, que un dels temes que surt molt en tota aquesta documentació és tota la part de l'educació pedagògica catalana del primer terç del segle XX, no? de la porta embranzida que va fer l'educació doncs, a Catalunya, no? Durant aquesta etapa. Llavors, això, hi podem trobar doncs, fulletons d'escoles de Barcelona on es feien pràctiques realment innovadores o a correspondència de mestres on veiem doncs, això, no? Veiem doncs, que, bueno, que demanaven material Montessori doncs, per aplicar a l'escola en moments en què realment doncs, la situació de l'escola doncs, era bastant, encara bastant precària. Per tant, doncs, bueno, ell el que volia era doncs, tot el que fos útil, el que volia que pogués ser una pista doncs, per ajudar a construir el que era la història de l'educació catalana, doncs era útil. Perquè realment Jordi Verdier, també una de les coses que veus a través de les seves obres, a través de la seva biografia, era una persona doncs, molt catalanista, que estimava profundament la seva terra i que se sentia profundament identificat amb Catalunya i amb la seva història. Per tant, l'elaboració d'aquest fons, el procés d'elaboració, sempre a partir de la perspectiva meva, que clar, que jo no vaig poder parlar mai amb en Jordi Verdier perquè m'expliqués com l'havia elaborat, però a partir del fons podem veure doncs, que devia ser un fons que es va anar creant d'una manera molt dinàmica, fins i tot a vegades trobem alguna nota dirigint-se doncs, a un possible lector del fons, doncs dient aquí falta això, això cal anar-ho a consultar allà, o sigui, era una persona doncs, que era conscient de que no es tractava d'un treball únicament personal, sinó que era un treball doncs, que el compartia i que el volia donar a conèixer d'alguna manera, el fet que deixés una part del fons aquí i altres biblioteques és això, no? Col·laborar una mica, a construir una mica entre tots el que és l'història de l'educació a Catalunya. Per dir-vos una mica les unitats de les que parla, però així molt breument, perquè tampoc em vull fer pesada. A veure, principalment parlava de diferents temes, no trobem unitats, i llavors el que vaig fer jo en el moment de fer el meu treball va ser englobar-ho en temes concrets. Llavors, per exemple, per una banda, ell parlava molt dels llibres escolars, era una persona doncs, que també estava molt interessat en la història de la llengua catalana, no? I en la relació amb l'escola. Llavors aquí també veureu que hi ha un llibre, que és Continuïtat Pedagògica Catalana durant els segles XVIII i XIX, que ell es va dedicar doncs, a intentar estudiar de quina manera la llengua catalana era present a les escoles durant aquesta època. Llavors trobem gran quantitat doncs, de llibres, de fotocòpies, inclús dels papers que feia ell, doncs, analitzant doncs, les edicions del francès, del pregrí o de llibres d'escola doncs, del segle XVIII i el segle XIX. Llavors també dedicava unitats a mestres i pedagogs concrets, trobem unitats dedicades a Pau Vila, al mestre Pons i Calcat, i altres persones de la cultura catalana doncs, com Pompeu Fabra o Folch i Torres o l'Ola Milana. Vale? Llavors també hi ha altres unitats dedicades a institucions concretes, per exemple una de les institucions que més pes té dintre aquest fons documental és l'Ajuntament de Barcelona i tota la tasca que feu l'Ajuntament de Barcelona durant el primer temps del segle XX d'embranzida i de tota la implantació de la renovació pedagògica. Llavors aquí també trobem, però també trobem documentació de l'Liceu Escolar de Lleida o de la Blanquerna, o sigui, hi ha molta documentació diferent. També ens trobem que hi ha algunes unitats molt desenvolupades i algunes que només tenen un fulletó, segurament doncs, pendent de ficar-li d'altres i que, bueno, que es van quedar així, o segurament que aquestes unitats tan desenvolupades van començar potser amb una fotografia o un fulletó i al llarg dels anys doncs, els van anar anunciant. Una mica, a partir d'aquests grans blocs, el que podem veure és que Jordi Barrié ens aporta un clar testimoni de la història de l'educació, no? I per això doncs, penso que és important. I a més que Jordi Barrié, a través dels seus escrits i a través també del material que ens aporta, doncs, sempre tenia un missatge molt esperançador. Sempre el que ell volia doncs, donar molta importància a tots aquests temes de formació pedagògica o tota la tasca feta per pedagogs o per institucions que en moments doncs, dificultosos per la nostra història doncs havien tirat endavant, no? I Barrié, jo crec que el que volia era una mica anar a conèixer doncs, per aprendre'n i per ser conscients doncs, que bé, que tot i que hi ha moments doncs, que a nivell educatiu doncs, hi ha moltes dificultats, doncs que hi havia pedagogs, hi havia mestres que havien tret els recursos de sota les pedres i doncs que havien intentat doncs, millorar aquesta educació. I jo crec que Jordi Barrié el que volia doncs, era una mica transmetre aquest missatge esperançador i que n'aprenguéssim una mica tots, no?, d'aquests mestres. Per tant, una mica el que ell comentava, ell deia que volia filar un xic d'història amb la idea de teixir futur. Penso que és una idea molt clara. O sigui, ell, amb la seva tasca, una mica el que volia era ajudar-nos a construir aquesta història educativa doncs, perquè la gent que ens dediquem al món de l'educació, doncs a partir d'aquesta història doncs, poguéssim construir una mica la nostra nova realitat educativa, no? Per aprendre'n. I una mica, doncs, això és una mica el que jo vaig extreure doncs, de tot el fons. I com a conclusions doncs, d'això, una mica la rellevància d'aquest fons per doncs, perquè té tota la seva documentació original doncs, que és molt interessant, que caldria doncs, mirar-la, caldria remenar-la i segurament que jo, bueno, per la meva poca experiència en el món i també perquè no tinc el coneixement doncs, que pot tenir un historiador o una persona que fa molt de temps que hi està treballant, doncs segurament que tenia coses a les mans moltes vegades, tenia la sensació que tenia coses a les mans que eren molt importants i no era conscient de la importància que tenien, no? I llavors doncs, penso que el fons d'en Jordi Barrié no és únicament interessant pel fons en si, sinó perquè et pot permetre, doncs, com deien, Jordi Barrié era un insinuador de camins, era una persona doncs, que a partir de la seva documentació doncs, ampliava, no? I que molts historiadors o molts interessats a la pedagogia o de la història de l'educació catalana, a partir d'un fulletó d'en Jordi Barrié feien el seu propi estudi. I una mica doncs, és això, no? Doncs per, ja no només pel fons en si, sinó per tots els camins que obre. I bé, i això seria una mica tot. Penso que Jordi Verdaguer, com ha dit en Mont, era una persona que en vida obria les portes de casa seva i tothom amb qui ha pogut parlar, i una mica el seu fons també recollia inclús els treballs d'alumnes que havien anat a casa seva, que havien demanat doncs, per fer un treball, i llavors doncs, bé, feien una petita dedicatòria i suposo que li enviaven, no? Com fem molts dels estudiants. Doncs ell tot això també ho guardava, i això també ens permet veure doncs, que la gent realment doncs, estava agraïda, no? Perquè una persona doncs, cobria les portes a casa seva doncs, per compartir aquesta història de l'obsessió. I penso que Verdaguer, amb la donació doncs, llavors del fons aquí i tot el que va repartir, doncs ha continuat doncs, amb aquesta tasca i penso que per això es mereix un reconeixement i que la Universitat de Girona doncs, té un privilegi doncs, de tenir aquest temps. Moltes gràcies.
Va recopilar un llibre mestre de la vida i que indaguem què va esdevenir en moments claus del nostre fer educacional, del nostre fer educacional i escolar, podem, com s'ha dit també, treballar el futur. I davant de l'esquerra escolar dels temps negres del franquisme, ens aporta testimonis i actuacions d'ordre normatiu, ancorats en el passat, si es vol, més immediat o més llunyà, però que són absolutament vigents per la seva vigoria. Així, ens informa que les escoles primàries abans de l'època de Felip V es llegia, hi havia uns silabaris anomenats gesos, que hi havia uns mestres de nombre i de comptes, perquè, com encara ens repetia l'any 32 el senyor Alexandre Galí, l'escola té per base, jo encara crec que no ha variat això, que els nens sàpiguen de dret o cosa vol dir, sàpiguen de llegir, escriure i dibuixar. Això és el fonament, després han de saber tot el tot, màquina, treballar la boc, cotxer grans o com vulgueu, però si no saben llegir, escriure i comptar, que podem tancar la botiga per pau o per piades. Bé, doncs bé, ells ens informen sobre això i també en aquest temps de les llibres de la Cotxa dels Jovens, de les llibres dels Fables d'Isop, com es feien servir, del Franceu, el llibre d'Escobrigat, o del Pelegrí, que va tenir no gens menys que 20 edicions. Bé, ens informa igualment de les decisions l'any 1716 del Consell de Castilla, amb el qual ja es dicta que les escoles de primària no es confiten els llibres en llengua catalana i de com comença una guerra, una veritable guerra, sense tema contra aquesta exposició. Comença l'arquebisbe de Tarragona, convocant el Consell de Castilla, en el qual el 1727, en aquest Consell de Tarragona, es dicta l'escola de Castilla, malgrat les ordres reials, es dirà en català només. També a Girona, Girona, només va a Girona, un capellà que deia un cert d'hivern, treu el compendi de les quatre regles d'aritmètica pràctica. I és quan surt d'aquesta època el llibre de Maurice Baixar, famosíssim, i que el tractat per l'ensenyança de Minyons. També ens va fer conèixer per aquí la resistència des de Barcelona. Seu com va anar lligant la capacitat de concatenació dels esdeveniments. Tarragona, Girona, Barcelona, parla del bisbe Climent, ens parla de la substitució de les cartilles de la societat de Sant Cassià, que era com el primer inspecció espanyol que va entrar aquí a Catalunya per vigilar les escoles i com són canviades pel bisbe Climent per cartilles bilingües, és a dir, resistència. I encara ens diu com el segle XIX va ser totalment la castellanització plena i ens parla de l'auxiliar del resto català, seguidament ja salvades aquestes situacions, de Saldrogenis i de l'educador de l'Ingre. Bé, he fet aquesta síntesi perquè aquesta capacitat que ell tenia de lligar-ho tot i de veure el país en conjunt, i el nostre país que és Catalunya, Catalunya natural, dret de les països de parla catalana, Catalunya, crec que és important. També Jordi Bavier, amb un sentit pedagògic extraordinari, d'una pedagogia que jo hi veia que és idea, és sentiment i era passió. Ens fa conèixer, doncs, la incidència de la Renaixença i aleshores és quan ens parla de l'eloqüència catalana, que escolta posterior als Jocs Morals, a l'instal·lació dels Jocs Morals, ens parla de l'ocupador català, Antoni Bori Contestar, i encara ens aporta una informació profunda i molt seleccionada a l'obra de Flors Calcar, que va ser el que va instituir veritablement la primera escola catalana amb el sentit que es feia en català i en continguts catalans i amb llibres elaborats pel mateix Flors i Calcar, era un gran client. Bé, també ens va innovar tota la qüestió del moviment pedagògic del principi de segle, Gaudí, l'Escola de Mestres de Martina, Vila, etc. Ara, en aquests camins oberts totes aquestes referències de l'obra del nostre Jordi Carrier són només una síntesi de la seva obra d'investigació sobre uns materials aplegats una idea, per una idea, un sentiment i una passió, com he dit. La gran aportació, des del punt de vista modest, de Carrier a la pedagogia catalana és de referents de resistència i de voluntat de ser d'oportunitat d'una escola per a un país. Tema que no queda antiquat, no pot sonar antiquat, encara que, ja ens digués Plató, un segle abans, que l'home neix, no neix per ell mateix, sinó que neix pel seu país. Però és que en Norman Mills, per a l'hora d'americà, que està a la festa d'hora en aquests moments, ens diu que l'escola el que ha de fer és formar homes per un país. Bé, aquest és l'aspecte, diguéssim, científic, estètic, de recepció. Però jo voldria fer evident també avui aquí que Jordi Carrier té molt a veure el seu pensament, la seva informació, la seva capacitat de transmissió d'idees i de coneixements amb el model d'escola catalana que es va dissenyar l'any 78 des de la Generalitat de Catalunya amb la vinguda del president Tarradellas. És a dir, nosaltres, una colla de professors, ens vam plegar a la delegació de Cívic Català del Cultural, una reforma de les classes de català que s'havien fet fins aleshores, significant-les una mica més, però ens vam trobar que, esclar, en l'ensenyament de la llengua no es basava només l'escola. Si tota l'escola fos en la llengua, sí, però es fan bases de llengua només. Nosaltres vam obrir que per molts, perquè estàvem il·lusionats amb les escoles bàsiques, amb la cooperativa on era com de més materials, tot això. Però clar, no trobava una cosa originària. Ja sí, en Joan, en Marguer, que diu, per la Déu, o si diu, però si com gran, per la Déu, història. L'escola catalana és quan es va informar. És quan, esclar que coneixíem el senyor Rodríguez, però érem els quals que el senyor Rodríguez coneixia el senyor Rodríguez, el senyor Rodríguez, esclar que sabíem qui era en Pau Vila, però el que no sabia és que hi havia una llarga història i que aquesta història de l'any segle XIX s'acabava amb el començament d'una escola catalana a què no hi havia una escola catalana. I va ser quan ja havia es va donar el gran cop de mà ideològics de l'escola a la CIA Catalunya en catalana per la llengua i les cultures. Això va ser molt important perquè en aquell moment hi havia una gran pugna, diguem-ne, entre tesos, on estaven ancorats, però no hi ha un que va a la quadra de tesos, a la delegació de CIA Català, que els altres estaven a Rosa Sensat, específic d'aquesta institució de l'Amèrica, però que en aquell moment no m'ho sé, poc, ja ho veig. En aquell moment, nosaltres des de la delegació de CIA Català de l'Òmnium, defensava una llengua, una escola catalana en català per tots els temps. I en continguts catalans, en principi, almenys els universals, però la base havia de ser català. Mentre Rosa Sensat defensava una escola bilingüe cada nen la seva llengua a la mateixa classe. I que vas explicar això, perquè nosaltres va haver-hi una gran discussió, va haver-hi uns debats, va haver-hi documents que hi havia portat d'una banda i altra, però al final, quan va venir la Generalitat, el govern Tarradellas, el senyor Pissunyer, que era conseller d'Ensenyament i Cultura, era Pissunyer, aconsellat, però bé, va triar el model de l'home, de la dent, de l'escola catalana. Amb la qual cosa va fer que es publiqués des de la Generalitat una escola catalana en llengua i continguts. Val a dir que quan es va implantar la immersió en els primers temps, com a implantar-se, era Rosa Sant, va fer molt bé, perquè va agafar la immersió, no va dir entusiasme, nosaltres havíem fet una escola catalana, però vull dir que va ser decisiu, i aquí el pensament de Carrier, el punt de Carrier, va ser també important. Ell ens va fer conèixer també que hi havia existit un col·legi de professors de català, de la Universitat de Barcelona, jo li coneix que havia existit el Tribunal de Català, o una ministra que ja va ser assessora de l'Estudis de Català, exteriorment, o com la Junta Permanent de Català, i evidentment ens va situar en un món que nosaltres desconeixíem. Per últim, va arribar un reconeixement a Jordi Berrier, quan va entrar al Departament d'Ensenyament, que estem a parlar-lo, del president Tarrés i del senyor Bisconyer. Cal dir que per la seva tradició, per la seva claretat, per la seva franquesa, per la seva intrepidesa, perquè no callava sempre que venia del sentit dels seus interessos propis, sinó que deia el que havia de dir, i clar, la gent sabia més que no sabia anar allà, que havia llegit, no era un recopilador de manuscrits, no, el que llegia ho assumia, ho analitzava, ho triava, i tallava el seu pensament. Bé, doncs, esclar, la seva mena de regalis, o la mort d'un, i semblava que tot era poc per Catalunya, que tot era poc per l'escola catalana, que tot era poc. Però allà es va consolidar, perquè va arribar a tenir un cor, jo crec que al final molt considerat, i també va participar assessorant a tot el departament d'ensenyament, perquè era ensenyament de l'ensenyament. Bé, jo sé que un gran record personal, i jo diria a mi que eren tan amics i em va ser tant que em va fer un regal, que no hi va haver ningú, que em va ser un gran xiquitiu. Em va regalar tota la primera edició de les obres de Mujer. Un cap d'honor, i un lloc petit així escriu, cagat, jo no li veiem, perquè jo no ho puc veure, però no m'hi he recordat, sempre que passa.
Moltes coses i hem diferit de moltes altres. Ja per començar, jo que sóc nascut de Girona, resulta que m'he dedicat pràcticament tota la vida a estudiar Barcelona, els seus monuments, la seva història. En Jordi, en canvi, va néixer a Barcelona i està arrelat a Girona, a les terres gironines, a la Costa Brava, i ha estat un gran coneixedor i un gran divulgador, va amb tota aquesta història de la pedagogia, d'aquest paisatge, d'aquestes terres. Com a excursionista, perquè ha trepitjat sobre Catalunya, però aquesta part d'aquí, jo almenys ho havia fet diverses vegades, la coneixia pam a pam. Com a fotògraf, això és un aspecte que és a Sant Feliu de Guíxols que se n'haurà de parlar, però va crear una col·lecció formidable de fotografies que són la història d'un paisatge, un paisatge que a la Costa Brava, més que a altre lloc en el nostre país, ha estat completament transformat, sigui pel progrés, sigui pel turisme. Però una fotografia de fa 30 anys de la Costa Brava, moltes vegades és un document que té tant valor com un escrit dels clips. I també diria perquè, i això potser ve de família, perquè el meu germà ha estat al mateix temps un gran xerraire. Una persona que li ha agradat explicar les coses i que li ha agradat divertint-s'hi, però al mateix temps fent pedagogia. Bé, la nostra infància, com deia, va estar lligada a aquest món gironí, perquè vam viure a Llagostera, vam passar els estius a Sant Feliu, que era el pati dels avis i dels pares, amb parents a Palafrugell, estiuets a Palamós, sí, un món completament gironí i de la Costa Brava. I sobretot, trepitjat, viscut, esguardat amb una mirada curiosa i comentat amb un esperit crític sempre ple de bonomia i d'ironia al mateix temps. Naturalment, aquest excursionisme a vegades va tenir un aspecte de formació ciutadana que no oblidà. Nosaltres dos vàrem ser per poc temps, però vàrem ser, en el nostre temps ho era gairebé tothom, milions de muntanyes. I ho vàrem ser de palestra, aquest nucli dels milions de muntanya, fundat personalment per Batista i Roca i presidit per Bucapà. De manera que això ja és un bon començament. És un bon començament per saber que l'excursionisme no és simplement un exercici físic, sinó que és, com ja van fer els fundadors del Centre Excursionista de Catalunya, una descoberta del país i un intent de recopilació de tot el que és una imatge viva del país i sobretot d'aquests aspectes que es poden perdre i que cal salvar. I aquesta ha estat una de les característiques, diria, del pensament del meu germà. Abocat en aquest interès als llibres d'escola, per la llengua que es perdia i que s'intentava salvar a cada moment. Per tot aquest camp tan important que és el que avui té més presència aquí de la pedagogia, però també per totes les altres coses, incloent i fins i tot diríem la gastronomia. Però el meu germà havia estat, com jo mateix, alumne de l'Escola Massana i molta gent ho sap que dibuixava molt bé. Quan li va tocar fer allò que s'estilava en aquest temps, les milícies universitàries, per estalviar-se el cervell i va fer el primer curs, va ser sergent, però el segon curs ja van descobrir que no era d'espècie militar espanyola i el van sancionar. I la sanció va consistir en enviar-lo de sergent el més lluny possible, per fastidiar-lo. El van enviar a la Vall d'Aran, on va descobrir el ple del paisatge, de l'esquí, de les excursions, del món rural que encara era viu, i va fer una col·lecció de dibuixos de valor etnogràfic, que després va continuar en altres llocs, d'un caràcter inestimable. Però ho va fer no per guanyar-se la vida, o per fer col·leccionisme, o per fer-ho veure. Ho va fer perquè tenia aquest sentit d'implicació en la realitat i en la problemàtica del país. i quan ell veia i sabia dibuixar un objecte pensava quina cosa més estranya, més curiosa, més vàlida, dibuixava i em feia un moment. No, a més, probablement feia una fotografia. I això són aspectes de la seva personalitat que no s'aturaven solament a Catalunya, que em va conèixer molt bé, diria, tot Espanya, i sobretot Andalusia, perquè Andalusia va córrer molt i va treure molt de profit, però Espanya, ben, de Catalunya. El Micareta s'ha votat el seu llibre, el Bumerà, és la descripció del viatge que va fer cap a Austràlia, on en aquella època vivien encara els nostres avis, i on teníem una fila d'oncles i cosins, catalans tots, dic els avis, els cosins ja no, tots de Sant Feliu, de Palafé, va fer aquest viatge. I aquest viatge el descriu, només d'anar, quan arriba a Austràlia, i segur. Aquest viatge és una delícia d'humor i d'observació i de bonhomia. I és interessant, precisament, encara que només sigui això, explicar un viatge a través d'un vaixell que va pel Mediterrani, a través de Suez, s'acosta a l'Índia i desembarca finalment a Austràlia. És llàstima que no hagués escrit d'altres, perquè jo recordo que sempre amb una dèria de recerca, fins i tot erudita literària, va fer un viatge a peu per tota la Camarga, amb una quantitat de fotografies, sempre amb el miratge o amb el reflexe del Mireio de Mistral. És a dir, va anar a córrer als llocs on Mireio o Mistral explicava la història de Mireio. Santes Maries, Arles, i va ser un viatge parell, deliciós, però diria que va ser tan deliciós per tots els que el vam sentir explicar. I és llàstima que no l'hagués escrit aquest llibre, perquè us asseguro que seria veritablement una aportació, perquè tenia la capacitat d'endevinar a vegades el rerefons d'una cosa que es presentava, es presenta la realitat que hi ve sempre davant de nosaltres, d'una manera simple, i que cal tenir una sensibilitat poètica. Els poetes també són gent de la recerca poètica per descobrir que això vol dir tal cosa o representa tal cosa. I aquesta, penso que era una de les condicions humanes, vitals, com és. Bé, de la part pedagògica, no cal que en parli, s'han dit moltes coses i penso que cada un dels que n'han parlat saben que podrien parlar moltes més hores i molt més llarga que aquí, suposo que igual us farà. Però si heu vingut aquí, penso que era per veure quina imatge donàvem de conjunt d'una persona a qui avui recordem que fa uns anys que va morir. Diria per acabar, o repetiria per acabar, coses que ja s'han estimat aquí, que la seva economia era no solament una cordialitat de gentilesa externa, sinó realment l'estima per aquelles persones que s'acostaven a ell per demanar-li alguna cosa del que era el seu interès i que ell tenia interès en què anés a les mans de tal. La seva cordialitat, la seva obertura i darrere d'això un gran sentit del drama del nostre país i de les esperances del nostre país, d'allò que calia fer inclús quan es pensava que potser no serviria de res. Però calia fer-ho i es feia. I després la realitat ha demostrat que moltes vegades ha servit de tant. Quan va començar a trobar els primers llibres escolars catalans, ho feia per amor a aquell tema, però no per esperit de col·leccionista. Però a mida a mida que va esdevenir un col·leccionista, ja no ho feia com a col·leccionista, ho feia com a erudit que analitzava una realitat que cada vegada se li feia més evident, que tenia una projecció, havia tingut una projecció social i cultural en el país. Tenia, naturalment, lingüístic de la llengua, que a més a més parlava d'una manera molt planera, però molt dura, i que naturalment sempre va defensar. Permetria, havent parlat del sentit de l'ironia, em permetria explicar una anècdota de l'època justament de quan estava la Generalitat. El conseller una vegada li va encarregar de que acompanyés un grup de mestres de no sé quina procedència, que s'havia reunit allà, no sé com si ho vols, a visitar el Palau de la Generalitat i ensenyar. Així molt bé, perquè no era solament una persona d'erudició literària, sinó que tenia una bona formació històrica i artística de les coses del nostre país. I el pati gòtic, o potser no el pati dels Grangers, ell va començar la seva explicació, naturalment, en català. Va sortir un que va dir que si no era castellà ell no entenia res. Va ser un moment desagradable per tothom, però, esclar, el meu germà va pensar que havia rebut un encàrrec oficial i que no podia crear un problema. Si hagués estat personalment a la seva situació, potser l'hauria engegat, sí, amb bons mòduls, però a mi no ho sé. Hi va haver un moment de silenci, de dubte, i el meu germà va resoldre la situació dient: no sé què us té, aquí estamos preparados para suplir cualquiera de sus deficiencias. I va continuar en castellà. Però al cap de 5 minuts, aquesta persona, mirada com se suposa, de quina manera per tots els altres, va desaparèixer. Pot semblar una anècdota entre tantes, però penso que revela una mica el seu sentit de l'humor, el seu rigor professional, el seu sentit de la realitat diplomàtica, diríem, perquè evidentment si un conseller t'ha encarregat una cosa no pots crear un conflicte que repercuteixi damunt de tot l'institut. En fi, jo repeteixo les gràcies a tots vosaltres i desitjo que a partir d'ara no el nom del meu germà, això sempre és el gran més important, però no és el més important, sinó l'obra del meu germà sigui coneguda, sigui divulgada i sigui utilitzada, que és per el que ha vingut a parar aquí tot el seu llegat. Que, com ha dit el Salomó Marquès, des del primer moment ell va entendre que hi havia unes coses que havien d'anar a un lloc, unes coses que havien d'anar a un lloc. En un cert moment de dificultats, relativament de dificultats econòmiques, ell va pensar vendre a Girona. Però quan va decidir vendre, que li hauria anat molt bé en aquell moment, poder vendre, va pensar que de totes maneres no es podia vendre a qualsevol lloc, perquè vendre a Girona volia dir vendre per anar o a l'arxiu o a la biblioteca o a la universitat. No era el cas de vendre un llibreter de vell i vendre-ho a qualsevol. Va decidir no vendre. Va ser llavors quan per sort va entrar en contacte amb el Salomó Marquès i també per sort hi va haver aquella troballa inesperada i victoriosa del segon volum del Voltini Reixal, que en el seminari de Gisela, el Salomó, buscant una edició, ell es va trobar les mans i jo li va dir en el i va dir, escolta, si això és el segon volum, allò que havíem pensat que s'havia perdut. I naturalment ell ho va descobrir en aquest sentit. Després van ser els erudits, els tècnics, els que havien de fer, els que ho van publicar en forma científica que calia. Però esclar, no deixa de tenir una certa importància veure com la curiositat permanent sobre un tema pot portar a vegades a la descoberta fonamental d'algunes coses, les fonamentals per la cultura i per les tradicions. Penso que hi hauria moltes més coses a dir, però entre tots hi n'hem dit moltes i ens podem congratular que totes convergissin sobre la mateixa finalitat. Recordar una persona que ha lluitat pel nostre país i per la nostra cultura.
també de moments molt solidament aquest fons s'integra, com he dit, en el fons d'història de l'educació que va començar per una altra idea, que és el que és, i parteix de tot el que ens hem vist que venia de l'escola primària, que és un fons molt important. I llavors, si veieu, si veieu un vídeo, un super web que feia allà a disposició, tenim la biblioteca de Josep Vilai, tenim la del Col·legi Bertran, la de l'Aurora, tenim la de Ferrater Mora, que és per res molt, Vicenç Olives, Robert Gaietec i molts altres. Però el que m'interessa que sapigueu és aquest itinerari que el Fons d'Història de l'Educació que tenim fons d'altres pedagogs. Per exemple, Isabel Dalmau, Lluís Maria Mestre, Salvador Ferrer Maura, Ramon Moixador, Jordi Xavier, Josep Pallac, Francesc Barra i anem fent una recuperació que tingui el màxim d'entrada de la història de l'Educació. Jo, a part de que no podré identificar tot el que va fer un límit tècnicament, però ara hi ha una altra cosa que no podrà arribar. I és que aquests fons, els editem, només hem fet dos volums, que és el nostre llibre, però no tenim molt feina. I, a l'escenari de la maqueta, tenim la col·lecció d'exlibris dels fons especials. N'hem fet dos volums, un de Jaume Vicenç Vives, un de Ferrater Mora i aquí presento la maqueta però no l'heu de dir. Només la maqueta perquè si us si els escrits que heu fet o la proposta que heu fet escrita i ho demanarem alguna introducció seria aquí, els, aquí no s'arribaria el fons seu, l'arxiu i la col·laboració que veurem anys de competència per poder dir que heu estat amb aquelles, l'arxiu i els textos. I ara és perquè els i això ho podríem donar, com ho preguntaven gent que ha resistit i que coneixia en Jordi Mors, ens regalaria, seria el volum tercer, això també dona una cosa d'aquesta col·lecció.
T'has semblat, eh?
Per mi ja podeu. Jo crec que era una persona entranyable,
una persona que tenia una perspectiva de futur, que tenia el compromís de compartir amb els altres el seu coneixement, de posar-lo sobre la taula i, a més, compartir-lo i fer-lo arribar a tots, que tenia també un paper clau en un moment important de la història del país, pel que ha dit el senyor Arenas, realment penso que la seva aportació va ser decisiva en aquells moments en què havien de prendre unes decisions importants i que, evidentment, no hi havia un coneixement molt exhaustiu de quina havia sigut la història i la situació. Per tant, crec que va tenir un paper clau i que al mateix temps tenia també un sentit de la responsabilitat importantíssim. L'anècdota que ha explicat en relació amb el conseller demostra responsabilitat amb la història i el patrimoni nostre de Catalunya i també responsabilitat amb el moment que es vivia i amb la situació concreta en què es trobava. O sigui que crec que és d'aquelles persones que contribueixen molt a fer país, que en el nostre país en tenim, però no en tenim tantes, vull dir que tenim poques que realment tenen aquest nivell i aquesta qualitat i que realment és molt mereixedor d'aquest homenatge que li estem fent. Jo crec que en el tema i en el camp en què ell es va especialitzar, que és una mica la història de l'educació, voler saber què ha passat per saber també què hem de fer en el futur i conèixer molt bé la història per poder prendre decisions en el present i aquí de cares al futur, crec que és una manera de cristal·litzar i, diríem, concretar un patrimoni intangible. La història de l'educació ens aporta un coneixement, una informació, unes dades i unes orientacions i unes línies de treball que són el patrimoni sobre el que construïm el dia a dia i el futur de l'educació. I en aquest punt jo penso que Jordi Barrié va fer una tasca insubstituïble, una tasca immensa i que li hauran d'agrair sempre. Jo no el vaig conèixer personalment, no puc afegir més dades al que s'ha anat dient, que jo penso que realment ha estat a diferents angles de la seva personalitat, diferents aspectes de la seva visió, però que conjuntament donen realment un perfil que és extraordinari i que ens ha de servir a tots, doncs, molt de cares al futur, de cares al que hàgim d'anar fent en el camp de l'educació i en el camp de la història de l'educació. Doncs, moltes gràcies a tots els que ens acompanyeu i bueno, seguir coneguent i treballant el gegant de Jordi Barrié. I la generositat de la família que també ha fet possible, doncs, que la universitat també hi ha disposat.
Mira, no, 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 no,